Biocop, agricultura biològica des del 1975, patrocina Tu menges, tu manes.
I wish you smiled a little funny, not just funny, really bad. We could roam the streets forever, just like cats, but we'd never stray.
La indústria alimentària ha sabut vincular la seva imatge a modernitat, seguretat, innovació, però al darrere de tots aquests aliments processats que mengem, s'hi amaguen additius, pesticides, residus tòxics que provenen dels seus envasos, i a tot això hem d'afegir la contaminació ambiental, que segur que també té algun efecte sobre els aliments. Quin impacte té tot això que mengem a la nostra salut? Avui en parlem amb l'Ester Vives. Què tal, Ester?
Hola, molt bones.
Realment hi ha moltes coses en els aliments que no veiem però que hi són i que afecten directament la salut.
Sí, avui precisament m'agradaria parlar d'aquest tema dels elements invisibles que hi ha en el menjar, perquè en allò que consumim, en els productes alimentaris, hi ha una gran quantitat d'additius, també residus de pesticides que s'utilitzen en la producció d'aquests aliments en l'agricultura, els residus tòxics d'envasos, cada cop hi ha més plàstic que embolcalla allò que mengem, i per tant hi ha tota una sèrie d'elements que arriben al nostre plat sense ser-ne conscients. I per tant, per mirar en aquesta cara amagada del plat a taula, tenim avui amb nosaltres el doctor Miquel Porta. Ell és catedràtic de Medicina Preventiva i de Salut Pública de la Universitat de Barcelona, autònoma de Barcelona, i acaba de publicar un llibre molt recomanable que porta per títol Vive más y mejor, reduciendo tóxicos y contaminantes ambientales, que per cert ha sortit fa relativament poc, si no m'equivoco aquest mes de setembre, i ja va per la tercera edició. I volem parlar amb ell d'aquest llibre i de tots aquests productes amagats darrere del que ens alimenta. Hola, Miquel Porta, doctor, bona tarda.
Què tal? Bona tarda a tothom.
Què tal? Com estem?
Molt bé, i vosaltres?
Bé, ara hi ha una pregunta pel metge, Com estem?
Bé, però a vegades amb el to ja veus que la cosa va bé, no?
Sí, pel to sí. Però és veritat que hi ha una sèrie de substàncies als aliments que provenen de diverses fonts i que les ingerim i que, en principi, ens diuen que no ens afecten, però que la gent que us hi dediqueu penseu al contrari, que sí que tenen una afectació sobre la salut.
Home, hi ha molts efectes positius de l'alimentació amb la salut que reconeixem, no sempre els podem portar a la pràctica, però tots sabem bastant bé què significa menjar bé, no? Menjar de forma més saludable, però també és cert que hi ha alguns contaminants que ens poden perjudicar i que la seva principal via d'entrada a l'organisme són els aliments i els seus envasos, com dèieu molt bé.
Perquè quins són els principals contaminants que podem ingerir a través del menjar? Tu dius els residus dels envasos, n'hi ha d'altres, o aquests serien els principals?
En els darrers anys s'ha anat fent més èmfasi en els envasos perquè realment hi ha una problemàtica que curiosament s'ha anat fent més visible a través de les imatges que ens mostren la contaminació de les platges, dels oceans, dels animals marins. Sabem que això es visualitza bé i té un impacte, no?, en la nostra cultura, però tradicionalment s'ha sabut que hi havia contaminants més i menys persistents, més o menys persistents en el nostre organisme, i que els aliments eren la principal font d'exposició de les persones.
Quins són aquests contaminants que són més persistents? Esther també ha parlat abans de pesticides, per exemple. Jo que t'he seguit una mica, parla sovint, per exemple, del DDT, que és un pesticida que es va erradicar fa moltíssims anys i encara podem detectar la sang de la majoria de nosaltres, no?
Jo vaig començar fa, no sé, 20 anys aproximadament a treballar amb aquests temes perquè em preocupaven les causes, i seguim treballant a dia d'avui en les causes ambientals del càncer de pàncreas, i ens vam centrar molt en contaminants persistents que tenen àtoms de clor, com el DDT, que té un valor emblemàtic, té un valor simbòlic, perquè està prohibit, i molta gent diu, bueno, per què us preocupeu pel DDT? Si està prohibit, bueno, ens amoïnem pel DDT i compostos relacionats, perquè els seguim trobant en les persones i també en les cadenes alimentàries animals i humanes, els seguim trobant, com l'hexaclorbenzè i el lindà i els seus anàlegs i les dioxines i els policlorobifenils. Totes aquestes substàncies tenen en comú, en les que acabo d'esmentar, que contenen àtoms de clor, que les fan que s'enganxin molt als greixos, per tant que es dissolguin molt malament en aigua i per tant que el ronyó humà no els excreti. Per això són tan persistents. Però també m'he adonat posteriorment, perquè els investigadors també anem aprenent coses conforme passen els anys, i bueno, és part de la nostra feina, adonar-te dels errors. Hem anat veient que hi ha altres contaminants, tant en els aliments com en els envasos, que no són persistents, que s'excreten, que el ronyó, bàsicament per via renal, els excretem.
I aquests serien quins?
Bueno, hi ha molts, doncs, per exemple, els bisfenols, el més conegut és el bisfenol A, hi ha parabens, hi ha ftalats, hi ha substàncies que tenen acrònims molt estranys, com PFOS i PFOAs.
I aquests ronyó els pot excretar?
Sí, i els trobem molt sovint en orina, els trobem pràcticament en tothom en orina. Vale. Clar, si els trobes pràcticament en tothom, un estudi rere un altre, això vol dir que hi estem exposats quotidianament. Si no, els trobaríem molt de tant en tant, o en una proporció petita de la població. Inclús quan a vegades es fan estudis i s'agafen diverses mostres d'orina de la mateixa persona en diferents dies, sempre els trobes, no? I els trobes en nens i en adults. Hi ha una exposició continuada, hi ha una contaminació interna continuada. En el llibre aquest de Vive Más y Mejor parlo molt d'aquesta contaminació interna, la que trobem en la sang i en l'orina, etc. I això vol dir que hi estem exposats quotidianament.
Però, doctor, la meva pregunta era, els detectem en orina, però afecten la salut?
Sí.
Sí, d'acord.
No, a veure...
Perquè m'ha semblat que el ronyó els excreta, sí. Per tant, no hi ha problema. Sí que hi ha problema.
Bueno, hi ha problema en el sentit que si només estiguessis exposat un dia, vale, i el ronyó ho excretés, doncs l'exposició breu no seria problema. Perfecte. Perquè una exposició breu, una contaminació breu, una cosa d'un dia o molt de tant en tant, no ens ha de preocupar massa. Jo, és a dir, nosaltres, els metges, estem preocupats tant per les causes infeccioses de les malalties com per les no infeccioses. Les infeccions encara són molt importants avui en dia. Per exemple, amb molta gent jove hi ha moltíssima infecció de transmissió sexual a uns nivells que no són gaire reconeguts, no? I la seguretat alimentària passa també per protegir-nos dels agents infecciosos. Però no hem de pensar només en lo infecciós i a curt termini, hem de pensar en les malalties cròniques a llarg termini. I aquestes no passen mai d'un dia per l'altre. Passen després de que acumulem contaminants durant molts anys que van alterant els processos normals de l'organisme.
Sí, i de fet ja comencem de ben petits, perquè en el llibre Vive Más y Mejor comentes i expliques el cas d'un infant que la seva mare sovint li donava puré de tonyina i que un metge li va fer uns anàlisis i va veure com tenia altes quantitats de mercuri en la sang, i que això havia acabat afectant també la seva actitud, la seva salut. Es donen sovint aquest tipus de casos?
El rendiment escolar, bueno, això m'ho va explicar una metgessa de Madrid, que a més era toxicòloga i havia tingut aquest cas, havia vist aquest cas. Clar, és un cas inusual que té l'atractiu per la psicologia humana, té l'atractiu del cas extrem. Perquè, a veure, qui li dona puré de tonyina, puré de patata amb tonyina, diverses vegades a la setmana al seu fill? És que ja és estrany fer això, no? Per tant, això, diguem, il·lustra, però no demostra, il·lustra els efectes tòxics del mercuri sobre el comportament i el rendiment escolar. Aquest noi era un nen que rendia poc a l'escola, no? I, per tant, t'il·lustra, però els estudis que ho han de demostrar han sigut molts altres estudis, els que han demostrat els efectes negatius del mercuri sobre el rendiment escolar i el desenvolupament psicomotriu i el desenvolupament de la intel·ligència. Són estudis fets amb gent, diguem, normal, la gent que aprenem, que estem exposats a nivells de mercuri, entre cometes, normals.
Perquè la gent que ens escolta tingui una referència clara, què és el que hauríem de, en línies generals, perquè sé que hi ha moltes substàncies, però què és el que hauríem de mirar d'evitar precisament per fer això que dius al llibre, per viure més i millor?
Ai, quina pregunta tan difícil.
Ho sé. Perquè has parlat, per exemple, del bisfenol. Això ho trobem en determinats envasos de plàstic.
Perdona.
Digues, perdona.
No. A veure, avui en dia hi ha molta menys gent que fa 10 anys que es sorprengui quan diem que no s'han d'escalfar aliments en recipients de plàstic. Fa 10 anys la gent et mirava amb cara de què m'estàs explicant.
Però i els tàpers? Els tàpers són per això, per escalfar.
Però a tu t'agraden aquells tàpers una mica vintage, potser,
sí,
o no?
Sí, home, els antics, ja, els de tota la vida.
Els que ja tenen un coloret una mica groguet.
Exacte.
T'administres, i si escalfes el dinar amb allò, t'administres una petita dosi d'estrògens, que escolta...
Ja deia jo, ja deia... que em sortien tetes. Bueno, cabi.
Molta gent creu... Va, està clar avui en dia, bueno, està clar per molta gent, està molt més clar per molta més gent entès que no s'han de fer aquestes coses. Jo ho dic, per explico això del bisfenola i els tàpers, val? Jo una vegada, quan fa 10 o 12 anys vaig explicar això a casa, la meva dona va dir, ostres, que bé, em dones l'excusa per canviar tots els tàpers. I jo vaig pensar, bueno, doncs potser sí. Val? Jo no estic fent publicitat de canviar els tàpers, no, però és un fet... Bueno, de vegades compta, de vegades el plàstic recent comprat també allibera més estrògens quan comporta unes quantes rentades. De fet, hi ha molta gent que els tàpers primer els neteja a mà, amb aigua freda, i després doncs ja els fa servir. Igual que determinada gent prefereix, l'altre dia això ens ho explicava, no, Esther, una persona molt vinculada al tèxtil, que ells sí. Tota la vida han rentat un parell de vegades la roba abans de posar-se-la. Jo, la veritat, a mi em sap greu, m'acabo de comprar unes camises... I no les vull, me les he volgut estrenar, no? Però ho dic també per tot el tema de com de vegades ens sorprenem i pensem que no n'hi haurà per tant, com les preferències més psicològiques i de gustos i costums pesen en tots aquests temes. I si tu em dius una cosa, una recomanació, a part d'aquesta que és molt simbòlica també, sí. Doncs, de no escalfar aliments amb tàpers de plàstic, jo et diria, doncs, vés-te informant i vés fent... aquestes coses teves, a la teva manera.
Però, a veure, doctor, perdó, una pregunta. M'està dient que...
Et sona massa filosòfic, això.
A mi no, a mi em sona de puta mare. Però escolti una cosa. M'està dient que l'envàs d'un iogurt, l'embolcall d'un, no sé, d'un enciam iceberg o el plàstic que embolica un pantera rosa, m'he de preocupar per aquests productes?
Home, jo
no és que embolcall, sinó el plàstic.
Pel pantera rosa, que a tots ens encanta la música aquella que sonava, sí. No? I em recorda la infància i els bolls. Bueno, preníem una altra cosa, un tigreton bimbo, sí. Que també devia ser...
O el Boni.
El Boni, de la mateixa generació.
I el bucanero.
Sí, boníssims.
Sí. Exacte, el bucanero.
Sí, el que fa mal és el plàstic, oi? El que fa mal és el plàstic.
No, sempre hi ha algú que busca l'excusa per tornar a fumar, no?
Sí, que sí.
Exacte.
Després de tot això, a la que dones la mínima incertesa sobre el fumar, hi ha algú que vol tornar al fumar, i el Ducados, d'aquells d'abans, i el Tigreton. I quan el donut valia 3 pessetes. No, el Tigreton és horrible, i tot això és horrible, i realment, vull dir, només la pressió publicitària explica que aquesta tarda, doncs, aquestes tardes hi hagi gent que estigui donant aquestes coses als nens, no?
Sí, però un iogurt, els envasos d'un iogurt, per exemple,
no,
que és plàstic.
No, a veure, jo diria que els envasos d'un iogurt, com que tu t'ho prens fred, allò no et produirà cap problema especial, perquè la migració de les substàncies amb activitat estrogènica i antiandrogènica, aquesta activitat hormonal que abans fèiem mitja en broma, però que és molt seriosa, sí. Això es produeix per la calor. També és cert que la trobaràs amb aigua, que tu penses que està freda, però igual s'ha passat unes hores al sol, perquè
clar.
A vegades... Per tant... Home, en general, evitar el plàstic és molt bona idea. I jo tinc la sensació...
Però tot està en plàstic.
Ah, aquí està el tema.
Tot està en plàstic, com ho podem fer, això?
Si fins i tot aquest dissabte vaig a comprar en una fruiteria de coses ecològiques i tal, i dos cebes estaven embolicades en polixpan i plàstic. No?
Sí, sí,
és a dir, però jo tinc la impressió, no sé què us sembla, que estem ja en el pic. Aquest paroxisme, aquesta apoteosi del plàstic, jo crec que això està en el cim, que d'ara en endavant això ha de millorar per força, no?
Sí, home, ho estem veient amb les bosses ja, que ja ens estem acostumant tots a pagar-les o a no agafar-les, i és veritat que cada vegada veiem menys embalatges en plàstic a tot arreu, menys envasos en plàstic, en segons quins llocs, perquè en d'altres anem a més.
També dic, sí, bueno, jo crec que això, en part motivat perquè la Xina ha dit que no vol importar tant residu plàstic per incinerar, etc., ha fet que se'n parlés molt i que aquí també moltes empreses i institucions, jo crec que van canviar les seves polítiques. Això és una sensació que tinc. Però, en tot cas, també vull recordar que no tot pot recaure en el consumidor per anar mirant, perquè al final hi ha molta gent avui que ha dinat a restaurants i cafeteries laborals i del carrer i centres escolars i residències de gent gran, i s'ha escalfat el plàstic, s'ha escalfat en plàstic aquest menjar algun moment del dia, i les empreses poden anar pensant en alternatives, perquè d'avui a demà no ho canviaran, però jo crec que haurien d'anar pensant, podria canviar aquest procés sense encarir-ho, perquè si ho encareixo em rondinaran a l'escola, i el, no? Però fixa't els milers d'àpats que es deuen haver servit aquest migdia, que en algun moment que aquell menjar ha anat d'on s'hagi produït el dematí i cuinat fins que se t'ha servit escalfant, naturalment que tu passes per una cadena i totes les safates són d'alumini, però en aquest procés hi ha hagut ja contaminació. Si no, per què estem trobant en tanta, en molta, tanta gent en sang i en orina, per què trobem tants residus plàstics, no? Tampoc som, vull dir, moltes vegades quan comprem fruita i verdura, el problema d'aquell plàstic que embolica la fruita i la verdura és la contaminació ambiental, però a nosaltres, com et deia, no ens farà mal, perquè allò no ho escalfaràs en el plàstic. Per tant, per què tenim tant plàstic a l'interior? D'on surt tot això? Doncs ha de sortir de fonts que no estan sota el nostre control individual i que necessiten de l'acció política de les institucions i de les empreses.
I més enllà de l'impacte en la salut, tinguem en compte l'impacte mediambiental dels residus.
És el que anava a dir.
Clar.
Una raó afegida a la de no consumir plàstic per la contaminació ambiental és l'efecte que genera sobre la salut. No tenim més temps, però us recomano moltíssim aquest llibre que es diu Vive Más y Mejor, Reduciendo Tóxicos y Contaminantes Ambientales, editat per Grijalbo. Parla de l'alumini, parla del glifosat, el maleït glifosat.
Què és el glifosat? Vosaltres domineu, però jo...
És un pesticida que es feia servir, ja, em sembla que ja no, però l'Ajuntament de Barcelona el feia servir.
Sí, en la jardineria.
A la jardineria,
sí. El va deixar
fa poquet, eh? I no sense
polèmica. I ara creixen arbetes als troncs i jo no he trobat cap problema. A vegades vas a buscar la bici i passes per un petit bosquet de...
Sí, i no passa res, no? Es parla del canvi, del plom, de les dioxines, d'allò tan famós dels parabens que trobem als xampús, dels talats... Bé...
Hosti, tu, quin mal rotllo de llibre, eh? Perdó, eh?
No, escolta, la informació mai és,
que no
és mal rotllo. Home, seria...
No, també vaig pensar en tu i vaig posar una cosa del Bob Dylan, a veure si la trobes.
Ah, la buscaré. A veure. Pàgina, digue'm la pàgina.
Ara no me la sé de memòria.
Podeu llegir totes aquestes substàncies, la influència que tenen sobre la salut i també, d'alguna manera, com reduir el seu efecte o com evitar-lo directament, fent tries adequades i segurament també tenim conductes alimentàries una mica diferents a les que tenim. Doctor Porta, moltíssimes gràcies, com sempre.
De res, a vosaltres.
Un plaer, Miquel.
Adéu, una abraçada.
Gràcies, adéu.
Biocop, l'empresa pionera en fabricació i comercialització de productes biològics a Catalunya, ha patrocinat Tu menges, tu manes. Just in time, dancing to the rhythm of rhyme, makes my day, everything I need here today.
Doncs nosaltres ho deixem aquí. Aquesta ha estat una nova edició dels Sants i Estalvis. Moltíssimes gràcies per ser a l'altra banda. Sou persones
i a mi per ser aquí, no?
Interessades en la salut. I tu, que no sé què fas aquí.
No, jo tampoc.
I que... Què fas aquí, realment?
Doncs mira, portar-te a Fisherman's.
Doncs mira, això és... Mira,
i pujar l'aigua.
L'única cosa positiva, lo de l'aigua també encara, però no l'aigua en plàstic al final, que no s'ha après res del que acaben d'explicar.
Però és que vol que els faci, te la porti amb les mans de l'aixeta.
Ai, senyor. Ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies, com deia. Recordeu que podeu connectar amb el nostre programa a través del web de Catalunya Ràdio. Allà teniu tots els podcasts, tots els programes. I el nostre correu és sans@catradio.cat.
O @sansiestalvis, no?
@sansiestalvis per l'Instagram i pel Twitter. Moltíssimes gràcies, David. Gràcies, Ricard. Ens veiem d'aquí molt poquet. Merci. Just in time, dancing to the rhythm of rhyme, makes my day. Everything I need here today. Happiness has spread away. Happiness has spread away. Happiness has spread away. Happiness has spread away. Take my time. Oh.